Si tu tens una pell molt fosca, necessites menys protecció.
Són les 10 i 4 minuts. Les notícies tornen a Ivetres Ràdio a les 8 del matí.
Més informació a ivetresnoticies.com. I un any amb tu.
A Ivetres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Sou gent de la broma, perquè s'ha de tenir un caràcter especial per fer broma i també per acceptar la broma. També pensava si hi ha situacions reals que vos pareixen una broma. Aquí llanço una pregunta. Jo pensava, llegint els diaris d'avui, que amb la que li està caient a l'expresident Zapatero, aquest símbol de la cella sona com a broma, però d'aquelles que fan poqueta gràcia. Més d'un i més d'una deu tenir un nus a la gola entre notícies periodístiques i judicials. Haurem d'assumir que hi ha símbols que es cremen perquè després només en quedi la cendra. Començam la nostra conversa polisèmica, un extra de companyia relacionada amb les quatre paraules polisèmiques de la setmana. Make 'em laugh, make 'em laugh. Don't you know everyone wants to laugh? Ah, ah. My dad said be an actor, my son. But be a comical one, they'll be standing in lines. For those old honky-tonk monkey shines. Now you could study Shakespeare and be quite elite. And you could charm the critics and have nothing to eat. Just slip on a banana peel, the world's at your feet. Make 'em laugh, make 'em laugh, make 'em laugh. I així començam amb alegria, que l'humor és molt sa i és molt necessari per a la salut, i a nosaltres ens agrada estar rodejats de gent de la broma, però de la bona. Julià Puig, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Molt bé, i vosaltres, què tal?
Nosaltres també, gràcies per acompanyar-nos. Rafa Goberna, benvingut, com estàs?
Jo, en pla de broma, faltaria més.
Tu tens allò un punt bastant xistós, no?
Ja, sí, que ja li diria a la meva dona, però sí, tot això que sí.
I un altre que també m'apareix que és un pot de la broma, si teniu alguna cosa en comú, és en Miquel Àngel Palleres, benvingut.
Què tal, com estàu?
Molt bé, benvingut a casa teva, per cert. No hi ha paritat en aquesta taula, Julià, Rafa, Miquel Àngel, però jo exerciré, sense el vostre permís, el vot de qualitat, val? Va bé?
Tots d'acord.
Sí, com sempre.
I d'avui tenim quatre paraules, que són broma, gola, cendra i extra, absolutament polièdriques, no només polisèmiques. Veurem, Julià Puig, si te dic broma, que te ven al cap primer de tot?
Bueno, per això la broma sonarà un poc rara, però és com una manera de viure, no? Crec que l'humor forma part de la nostra vida i ho ha de formar sempre, i per això, pues, bueno, pues, soc una persona que m'encanta fer bromes, m'encanta fer riure, i viva l'humor i viva l'amor.
Amén. A veure, Miquel Àngel Palleres, broma.
Poc més que fallir del que acaba de dir en Julià. Jo penso que de fet, és un, com se diu, un suavitzant de les relacions interpersonals, el tema de l'humor, no? Crec que és una via d'entrada fàcil. El que passa és que no tothom està... com diria, vamos, que tiene pues la capacidad, vamos a decir así, ¿no? Té esa capacitat de fer humor i fer-lo ben fet, no? Per això jo crec que els humoristes d'aquest país i d'allà on siguin, que són bons, se nota moltíssim, i que són dolents també.
També, que són de recurs fàcil. A veure, Goberna, broma.
Jo penso que la vida és una broma que acaba amb tragèdia. Però mentrestant, sí. mentre acaba, jo crec que és una manera de disfrutar. La broma genera endorfines. La broma genera relativització dels problemes. La broma genera més cohesió social. Jo penso que fem poca broma. tindríem que definir què és broma i què no és broma.
Clar, perquè també hi ha bromes pesades, no?
Molt, molt pesades. Mm. Hi ha gent que confondeix la broma, jo què sé, amb la intolerància o amb el sarcasme, que és molt, molt agressiu.
Bueno, no? Escarni, inclús, no?
Sí, sí, sí. Sí. Mm.
No és la mateixa enriure-se amb que de.
Exacte, exacte. Sí, sí. Uh-huh. Però necessitem més, eh? Jo diria que sí. Ens agafem les coses massa en sèrio. Uh-huh. I llavors els índexs de malaltia mental, els índexs d'ansietat, els hi falta broma. Els hi falta, estic amb tu, Miquel Àngel, amb el sentit de que moltes vegades és una cosa o que és de temperament o que és de personalitat, no? I que hi ha persones que no tenen aquesta habilitat d'agafar-se les coses una mica menys en sèrio, perquè no és tan dramàtic, això.
Veig que tots heu anat a la broma de ja-ja, sí. No? Però això és un programa de polisèmia. Mm-hmm. Segur que hi ha altres excepcions o no les heu cercat? O no mos heu escoltat dilluns?
Justament ja tenia feina. Sí.
Idò, ja segur que l'heu de recuperar el programa ivetresradio.com, es servei a la carta d'Ivetresradio, tot Ivetres. Ja només per fer els apunts i tornar a massa bona broma, que és que hi ha dues etimologies, la grega i la llatina. La llatina bruma ve de vent d'hivern, que és aquesta boira. De fet, vàrem xerrar amb el meteoròleg d'Ivetres, amb en Pedro Roger, sobre la broma, que és la bruma castellana, o aquesta boira més baixeta. I després tenim la broma grega, que és un corc de la fusta. De fet, hi ha un cuc molt lleig que se ficava dins les naus, la fusta de les naus, dels vaixells, com es corc de la fusta seca, i de tenim aquesta broma, que se diu així. Segurament per això ve la de la broma pesada, la broma de mal gust, o no sé. I feia malbé absolutament els vaixells. I aquest bitxo encara existeix, és com una espècie de, sí, de cuc marí, un poquet, una navaja, que diuen en castellà, sí. Però allò que... Bé, fa un poquet de fàstic, eh? I després, jo crec que relacionat amb això, també tenim un fong de solivera que se diu broma. Bé, coses que no fan broma, però que bé, que perquè sapigueu que ve d'aquí. Però anem a posar-li... Digues, digues.
No, i d'on ve això? És a dir, aquesta polisèmia, d'on surt? Tens alguna idea?
No, d'aquest... De com evoluciona fins sí. A la broma que mos fa gràcia, i d'on no ho sé. Sempre me posa aquestes preguntes a final de setmana.
És el truc de l'almendruco, que és la broma, en realitat, és que la pregunta que has fet tu, ell te torna una altra pregunta perquè tu te posa nerviosa, perquè no tinguis la resposta, però en realitat ell no té la resposta.
Clar, però per això me la demana, claro. Perquè sap que jo he fet el programa.
I ara què digo?
Ja. M'han descobert.
Ja, però això, anem fent bromes.
Sí, exacte.
I jo crec que... Jo pensava, quan feia el programa de dilluns, que segurament algú li va posar humor, com vosaltres heu dit aquí, uh-huh. I en aquesta desgràcia que era aquest cuc, o que era aquesta boira, o que era aquest fong, li va posar un poc d'humor.
Aquesta broma no és cap broma, no?
Va dir, no és cap broma, però escoltau, com és allò, si esteu mal té remei, per què t'angoixes? I si no el té, per què t'angoixes? Si no, anem a posar-li una mica d'alegria. Aquesta és la meva superteoria.
Algo de cert pot tenir, sense cap problema.
Segurament bastant xereca, però bé, seguiu desenvolupant la broma. Va, sumo a la vida quotidiana, perquè vosaltres sou bastant de somriure. I no sé si de molt de riure, però sí molt de somriure. I diuen que aquest gest de somriure, saps? Ja se'n va directe al cervell i el cervell diu... La cosa funciona.
Bueno, hi ha gent que somriu, perquè està així, inclús en términos normales, no? Passejant pel carrer, somriguen perquè això hace que tu cerebro entre en el estado de alegria. No? I no dic que no sigui així, però jo m'estim més un impacte directe de la broma. Vull dir... Chiquito la calzada, saps? L'echo de menos, a Chiquito la calzada. I crec que hauríem de tenir més chiquitos en aquest país, no? I a més, en conec d'humoristes que es dediquen precisament de la broma, han fet la seva professió, i són gent que no només són professionals, sinó que la duen a la seva vida quotidiana. I hem xerrat qualque vegada, inclús en aquesta mateixa conversa polisèmica de, per exemple, Enrique López, que és una persona que tot seus amb ell a un sopar a casa teva, que m'heu quedat amb uns amics a cenar i acabes amb un un mal de panxa de riure de tant que rius, no? I com és possible que hi hagi aquesta gent que sigui tan ràpida contant ses coses i que tot d'una sàpiga vincular un fet normal amb algo per fer un acudit o una broma, i hi ha gent que té una capacitat brutal per fer aquestes coses. I jo tenc una mica d'enveja d'aquesta gent. I després hi ha... És que, com jo, pues, som feos per naturalesa, que per lligar, pues, sabíem que devíem atacar el tema humorístic i la broma, perquè si se fixaven en nosaltres a la discoteca no lligàvem ni per res. No? I la broma, com deia abans, pues, és un... pone un poco de aceite en la relació i es suaviza i m'on anava bé emplear la broma per lligar.
Sí, abans deien, si eres feo, hazte raro.
Sí,
no, jo el que em preguntava ara, perdó per les preguntes, però el que em preguntava és, els fills, els nins, utilitzen la broma. En quin moment són conscients? I en quin moment es perd?
Mira, ja no tinc les respostes, sí. A veure...
És que no he estat pare i no me'n recordo quan.
Has estat nin. Eres les que agafaven el telèfon i deies està, com en Bart Simpson, no? No sé. Ho dius perquè pot ser innocència, pot ser un pot de malícia, no sé.
Sí, jo, efectivament. Jo penso que el cap se me'n va cap a el descobrir... que la vida és més sèria i que no pots fer bromes, i el descobrir de que això et marca, perquè una vegada vas fer una broma i no es va entendre i es van riure de tu, no de la broma, i això et va fer més introvertit, o més introvertit, menys social, no? I llavors, a partir d'aquí, ja la vida et va marcant, no? Perquè la gent de molta edat és més bromista o no?
A veure, jo crec que les pedorretes les fan els nins.
O es predincen els nins, no? A lo millor.
No ho sé.
Jo tenc un record molt guapo amb el meu padrí, en Julià Puig, que bueno, ell era sord. I quan s'emprenyava la meva padrina, perquè ell havia fet qualsevol cosa, i tot el que feia és que te mirava, s'apagava
el
sonotone, el audífono, i te feia no diguis res. Claro, la meva padrina cridava per darrere i se queixava de tot, i ell, bueno, li donava igual que anava fent. I aquesta petita broma, sí que es veu que fins en els darrers moments el padrí pues va seguir fent gala de molt bon humor i de la broma, i crec que això és una cosa inherent a cada persona, no? Pues bueno, jo tinc 33 anys, encara sóc jove, però sempre he estat molt de sa broma i espero que quan t'entengui, si arriben a 90 o 100, pues que saps qui també de sa broma. No?
Que dura. I jo me demanava, seguint les preguntes en Rafa, si lo de sa broma i s'humor i tal és una qualitat humana, estrictamente de persones, o no. Perquè és que ahir vaig veure un meme d'aquests que circulen per internet d'un oso panda, no sé si ho vareu veure, que va tenir un atac de rialles. No sé si l'heu vist, si no, cercau-lo perquè el trobareu. Estava l'oso panda davant del seu cuidador, que era un xinès, no? I començava a moure's cap el cuidador fins en el punt que el peluquín que llevava li salió volando, i en aquell moment l'oso panda hace así, pone una cara de sorpresa i se cau cap a darrere, com riéndose, no? I dic, és possible que un oso panda s'estigui descollonant de riure? Pues no ho sé. Però igual sí, i si és una qualitat que la tenim, si és biològica, això ja canvia un poc l'esquema del joc.
Jo crec que sí que és una cosa... Ara que dius això, pues, cans riguent-se, i també ve qualque vídeo d'altres animals també que se'n riuen, i pot ser que sí que s'humor formi part de, no sé si mamífers, però... Podria ser dins d'estudi. La pròxima setmana poden dur...
Sí.
Que bé has dit mamífers, perquè ara m'imaginava unes gallines allò.
Les gaviotes diuen que també riuen, no?
Sí,
fan un escàndol, però no sé si riuen.
Sí, estan escandalosos, sí. I potser no sigui una risa... Clar, que així com tu contes, pareix una conseqüència d'algo que li fa riure, no? No és només un...
No, que no és només un gest. O sigui, sos pan d'aquesta en qüestió, no és que porràs una cara de m'estir riguent, sinó que damunt feia un gest de me tiro para atrás, i doy una voltereta i tal, i li mir com dicendo, ah, que... I a més coincideix just en el moment en què aquell se li surt la perruca volant, no? I bueno, va, sí, te deixa pensant, diguent, bueno, pues si és una cosa que és biològica, pues a lo mejor también tenemos que aprender un poquito de los animales, no? I com deies tu, no tomar-nos la vida tan en serio, perquè no lo és.
Sí.
Sí. Idò, què us pareix si li posam un poquet de sucre a sa vida? És bona idea?
És bona idea.
Vinga, no.
Sempre. Sugar.
No vos vull predisposar ses respostes. La paraula és gola. Recordeu que això és un programa de paraules polisèmiques, però a veure, Julià Puig, si te dic gola, que te venes cap primer de tot.
Jo me veu un gelat. I sobretot ara comencen a pujar les temperatures i comença a fer caloret. Comença a fer gola de gelat. Ja me'n dono compte de cap de dinars, dissabtes amb els amics, i ara faria un geladet.
Alerta amb el fred, que de vegades pega a sa gola.
Correcte, correcte.
Miquel Àngel.
Això és el que anava a dir jo. A més, jo som molt susceptible en aquest tipus de temperatures a sa gola i pensava en gent pues, com tu mateixa, que fas de sa gola sa teva professió, no? L'has de cuidar bé per fer sa professió que tens, no? Que jo puc tenir sa gola malament i m'he de botar sa conversa polisèmica, però tu tens un programa cada dia. I tu i tanta gent, no?, que fa feina en sa seva bou i sa seva gola. I no sé si la cuidam molt, en general.
No, mos han dit que no molt. Mos han dit que no molt. En qui vàrem xerrar, sotorrino laringòleg, amb els qui vàrem xerrar, mos va donar també consells per locutors, per mestres, per tots aquells que han de fer servir molt sa gola. En Governa també sol xerrar, li dones a sa gola, tu, no?
Sí, sí, sí. Ara, el que pensava és si gola és gula?
Gola és gula, efectivament.
Ah,
sí. És a dir, gula seria gula. Un castellanisme, sí. I la paraula és gola.
És gola, no?
Per això ha dit molt bé en sí, sí. Julià, que li feia gola, és gelat, que té com a ganes sí. De menjar gelat.
I és un dels pecats cardinals o capitals?
Capitals.
O...
Cardinals és una altra cosa. Sí. Cardinals és nord.
Sí. O es pastís aquest de Josata que és tan famós, no?
Però sí, i hem conegut, veig que tampoc heu escoltat el capítol de la paraula gola, hem conegut l'origen dels pecats capitals. Jo sé que el govern el vol saber. Sí. D'on penseu que venen els pecats capitals?
Ja està, s'ha fet el silenci.
No, sí, jo diria, no sé... del concilio de no sé on, a veure, els pecats capitals i les virtudes capitals, no? Que era gula, lujúria, avarícia...
Tots aquests, sí, fins a set, sí, sí, sí. I jo que pensava que estava escrita a la Bíblia, que no, que és molt posterior, és del segle VI, quan un papa... que era Gregorio Magno, va agafar tots aquests pecats importants i les va resumir en set, entre els quals sa gola. Ai, si escoltau el programa, sabreu que després de sa gola sol venir sa luxúria. Alerta, governa, alerta.
Sí, 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 sí.
Perquè, clar, tu li dones molt en es menjar, però sobretot en es beure, i perds un poc l'enteniment i acabes pecant de luxúria. I tot això ho deia el papa, adreçat sobretot en els governants.
Ja, lo que aquell de fer va ser... Què és lo que nos mola a todos, no? I menjar, prohibido, ¿vale? Pecado. I jo, de fet, ara vos te sentia, vos sentia sí. I pensava, què plan se m'ocurre pa esta noche. Quiero pecar capitalmente y gravemente este fin de semana.
Todos, todos.
Però bé, gola és tot això. Gola és tenir gola de gola, és aquest pecat capital de sa gula, que ja me direu, o de sa gola.
Però és per l'excés.
Per l'excés, sempre és excés.
Perquè la lujúria és també és per l'excés.
Tot és excés, sa gola també és excés, clar.
No pot arribar a ser excés.
Ja no seria gola. És a dir, tu pots fins un límit. Si te'n passes aquest límit, ja és pecat capital.
Això és gola i això és fam.
Pot ser.
Bueno.
No, tu pots menjar perquè t'has d'alimentar, sí. Però si ja abuses, si te passes, ja. Acabaràs perdent l'enteniment. I aquesta pèrdua d'enteniment t'adurà fer coses lletges. no? I aquestes coses lletges. A veure, hem de pensar que a una època determinada, segle VI en aquest cas, que duria allà bastant merder entre els governants, molt més cara, havia algú havia de posar un pot d'ordre. I qui posava ordre era l'Església, clar.
El papatí romà.
El papatí romà.
Sí, sí, el papatí romà.
És una manera de viure més senzillament, no? De cridar la vida senzilla i fàcil i... Que, bueno, sempre...
Sí, jo crec que era un poc treure la targeta vermella en els governants, de dir, chavales...
No nos pasemos.
No nos pasemos, que aquí hi ha gent que està passant gana i vosaltres nau d'excessos, clar.
Però jo crec que a lo millor el que hauríem de fer és igual modernitzar una mica els pecats capitals, no? Perquè jo crec que avui en dia hi ha altres pecats, abans xerraves d'en Zapatero, hi ha altres pecats avui en dia que potser no estan contemplats com a pecats capitals i ara, en el segle XXI, pues, s'haurien de modernitzar si estem xerrant que els capitals eren del segle VI. És a dir, no? Hi ha altres coses, potser, no?
Però, per exemple, l'avarícia, jo crec que és el pecat capital dels nostres dies, no? Sí. Que regeix fins i tot les relacions internacionals. Sira, que me deies de la ira, o que me deies de l'enveja. O que medeix de la peresa, no? La luxúria, però també, vull dir, també. En certs àmbits i moments. I la gola, bé, aquesta la podríem anar baixant.
Hem canviat la peresa per procrastinar, com a concepte, i tot el món ara lo ve bien. Però, tant, potser hem de ficar altres coses, no? Sedonisme, hem de ficar... no ho sé, tantes coses que se podrien ficar ara dins el que entenem com a... pecat capital, bueno, en fi, que tot això m'imagino que sorgeix d'un moment en què des de les autoritats el que volien era controlar-nos de qualque manera, i la manera de controlar en la religió per davant era, bueno, te meto el miedo al más allá y cuidado con lo que haces en esta vida, i avui en dia crec que tot això s'ha modificat tant que... Es que tengo gula. Y dice, pues muy bien, enhorabuena, o sea, continúa. Que potser hem de, per això deia, s'ha de modernitzar i hem d'apel·lar a altres coses que no siguin el miedo al futuro o al más allá, sinó el miedo al presente, no, claro. Y hacer las cosas bien. ¿No?
Sí. Em ve al cap, parlant sobre enveja, algo que em sortia en una conversa, que és l'alegria empàtica. Que l'alegria empàtica és alegrar-se pels èxits dels altres.
Uh-huh. Encara... Però això és tot el contrari de sembla.
Sí, sí, clar, clar. Val.
Que... Això també hauria de ser un pecat.
Això s'enveja. Que és no només dels teus amics, sinó de la gent.
De la teva competència, per exemple. No?
Per exemple. Que no bé la Coca-Cola. Que...
No sé jo, això és difícil. Això és un exercici de generositat important. No?
Sí.
Però jo ho he fet, inclús professionalment, de quan he vist una campanya publicitària de la meva competència, que és molt bona, i tenc qualque relació amb ells, de cridar-los i donar-li l'enhorabona. I una vegada me varen agafar el telèfon i me varen dir, ah, vale, i varen penjar com dient, no tan mal de la cabeza, tio, o sea. Però jo crec que és una manera d'aprendre d'altres també i reconèixer que d'altres vivim, jo crec que vivim en una societat en què en lloc d'alegrar-nos d'èxits de més, som capaces de querer que a nosotros nos vaya mal si al otro le va mal. ¿Eh? Mientras a ti te vaya mal, si a mí me va mal, mejor.
Sí.
I això mos du, i ho hem dit moltes vegades, una societat sense valors i sense progressió. I crec que hem de canviar tot això.
Sí, un pot poca ètica, no? Jo a base també jugo a futbol una vegada per setmana i n'hi ha un que sempre, quan jugam plegats, que em diu, però... És més raro, Julià, em diu, estàs tot el rato diguent-li a l'altre equip que bé ho fan i que quin gol arros han ficat, i dic, bueno, és que estan jugant molt bé, s'ho mereixen, no? Vull dir, al final, bueno, pot ser contrincant, pot ser competència, però les coses s'han de reconèixer quan tu les fa bé i aprendre de lo que s'altre ha fet bé, evidentment.
Sí, però no ho veiem així, basta xerrant de futbol, vull dir, si tu és del Barça, el Madrid, nada, no le reconocerás que lo hace bien, tot lo contrari, no? Mejor si te va mal. I en política lo mateix, i un no mires programa polític i d'un partit i veus si està bé o no està bé, sinó si jo som d'un determinat partit, el resto, el caca, no? I funcionant d'aquesta manera, on cadascú està tancat en el seu món, en el seu rodolet, i tot l'altre és una agressió constante, i no obrim mires.
Jo que treballo per directius professionals, i una de les característiques del lideratge és la humilitat. Però el més normal és que la gent entengui humilitat com a carència. Mm. I l'antònimo d'humilitat és arrogància. I des de l'arrogància es aconsegueix poc. Però està tan dintre, és com lo de la vanitat, no? Ens porta a uns lios tan grans que no som capaços a vegades de prendre decisions diferents, no? Que no estiguin basades en això. El ego, el ego. Mm.
Sí. El ego no és pecado capital, el ego.
No sé, i també estic pensant si... No l'he fet com a paraula polisèmica, ara ho comprovaré, ara ho cercaré. I d'aquí mos teniu conversant amb en Rafa Gobern, amb Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig, a partir de ses quatre paraules polisèmiques de sa setmana, que hem anat emetent de dilluns a dijous, i me ne queden dues, que són cendra i extra.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. IB3 Ràdio és cultura.
Voleu postres?
Som primers a Colonet.
Clar.
És que és el millor postre que hi ha.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps a Colonet. Colonet, el despingüino.
Falta una jornada per acabar la Lliga de Primera Divisió.
Que hi ha opcions, és evident, la lluita era fins a la darrer.
El Mallorca necessita un miracle per salvar-se del descens.
Terminar ganando en la Lliga con un triunfo y después dirá si nos alcanzarán los puntos o no.
Dissabte, a partir de les 7, vos contarem en tot detall la prèvia, el partit i el postpartit del Mallorca-Oviedo i en connexions en directe amb els partits Betis-Llevant, Getafe-Osasuna i Girona-Elx. Un dissabte d'emocions amb esports 3 en joc a IB3 Ràdio, IB3 Televisió i el YouTube d'Esports IB3.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Cuidar a quien nos dio la vida mientras marchita la flor. Remuevo la tierra herida, de su semilla renazco yo. Cuidar a quien nos dio la vida, ceniza que se hace flor. Que tu palabra retumbe por las grietas de mi voz. Todo lo narra la arruga, siento tu respiración. Camina suave, lenta, profunda, entra en la habitación. Una mujer hermosa, amable, cariñosa, de gris cabello largo, vestido blanco, mirada azul.
Aquí tornam, compartint taula, compartint els micròfons i IB3 Ràdio amb en Rafa Gobern, en Miquel Àngel Palleres, en Julià Puig, amb una conversa polisèmica, així li deim nosaltres, en aquest moment de compartir opinions, comentaris, idees. S'excusa són les quatre paraules polisèmiques que hem triat durant aquesta setmana, que han estat gola, broma, i ara mos queda cendra i mos queda extra. Venga, a veure, cendra, governa, si te dic cendra.
Destrucció. Destrucció, però queda algú. Vull dir, i aquest algú és un punt d'esperança, no? A renacer de les cenizes, no? L'ave fènix, o algo així, no? I a vegades les coses s'empitjoren abans de millorar. I a vegades una crisi et posa a puesto, eh? I quan veus que la cendra i quan veus que pensaves que és un, a vegades és un punt de realisme potent, no? Per què? Perquè has de continuar. L'altre dia en una conversa parlant sobre Antoni Nadal, que deia que la voluntat és més important que la motivació. És a dir, la perseverància et porta més que no estar motivat, perquè lo de la motivació a vegades és feble, no? I a darrere de la teva conducta el que hi ha són hàbits formats amb constància, amb aquesta perseverància. I cendra, jo voldria donar-li el toc de destrucció i el toc de regeneració, el toc d'oportunitat, no? De dir que és complicat quan una persona es sent com es sent, que comenci a veure altres coses, uau, però sí que és possible. Un punt d'esperança.
Ho és. Miquel Àngel, cendra.
Bueno, jo no tenia aquesta connotació positiva, però jo, cendra està molt vinculada amb la mort, no? des de l'Holocausto fins a, fins a, que uno ya empieza a tener una edad y dice a ver qué será de mí en un futuro y qué pasará de mí cuando me muera y pues que pues yo no vull que m'enterrin, vull que m'incinerin i si m'incineren pues seré un potet de colacao però de cendra que després hauran de fer algun baixó i hauran de tirar, hauran de plantar, hauran de fer qualque cosa, que potser és aquesta part positiva de una vez que estoy reducido a cenizas no he desaparegut del tot, d'allà pot sortir un arbre. De fet, hi ha empreses que s'dediquen a partir de cendres de persones de fer com una espècie d'ou per porar una planta i que creus que hi ha alguna cosa d'allà, no? És vera que té aquesta connotació després positiva de que ha de sorgir algo nou d'això, però requiere la destrucció, o sigui, requiere haver convertit un edifici en cenizas, haver convertit una persona en cenizas, no? I se cendra, però jo té aquesta connotació una mica negativa en el principi i pot ser positiva després.
Julià Puig, cendra.
Sí, jo també pues, me recorda sa mort, evidentment, i me recorda pues, quan es xeraven del meu padrí Julià nosaltres ahir quan se va morir i de, bueno, quan era viu anava a una finca de sa Talaia que era on passava més gust, on ha passat més gust de sa vida. Tenia allà el tractor i llaurava i anava a caçar i passejava i bé, no sé, bueno, han passat tant d'anys que aquest delicte ja ha prescrit, però quan s'ha morit varen tirar les cendres en aquest camp i bueno, pues, a prou de cendres tot una m'ha vengut pues, aquest moment que va ser molt guapo, molt romàntic, que eren tota la família de tirant les cendres del padrí a la finca.
Se pot, se pot, no és un delicte, no és un delicte.
Ah, jo pensava que no se podia.
No, hem xerrat amb el gerent de l'empresa funerària municipal. Hi ha una sèrie de limitacions, sobretot a la mà, mm-hmm. però a veure, i també que no pots anar segons a bon, però...
A plaça Espanya no pots tirar cap cendra,
imagina. A bon?
A la plaça Espanya no te deixen.
No, exacte, segons a bon. O mig del camp de Mallorca.
Ho passava molt de gust, allà.
Ja, no? I, de fet, també a l'empresa funerària municipal mos contava que han creat un bosc de la vida, que és justament per posar-hi les cendres que se vagin degradant, s'arreguen, se fa bé, una mescla allò i surt un arbre. Això uh-huh. també és aquest renéixer sí. que deia en Rafa, que és hermós. Però també és molt interessant el que diu en Julià per allò d'aquest moment de dol, no? De comiat, que és tan important, uh-huh. i del qual s'enxerra molt poc, també.
Sí, és veritat que sí. I després, perdona, un altre... Bé, seria un pot tornar entre el que deia en Rafa... Jo m'apareix molt curiós que, per exemple, quan hi ha un incendi, el que fan és cremar zones del bosc per generar una cendra perquè després el foc no pugui arribar més enllà, no? Sí. I de com aquesta destrucció que se genera prèviament a posta d'aquestes cendres pues, pot permetre que altres zones no s'acabin cremant o no s'acabin morint.
Està bé. Jo el que em pregunto és... de si les cendres del Mallorca sortirà un equip nou.
Ha sido a dar una puntada ahora... ¿Tienes la respuesta?
No.
No s'ha tot parat. Hem de confiar.
Però les coses empitjoren abans de millorar. I igual els hi va bé per fer una bona sentada, una bona reflexió, i llavors enfocar el tema, fer una altra cosa, per no tornar a repetir.
És crisi d'oportunitat, no?, que també xerrava abans.
Sí, és veritat.
Però no sé si aprenem d'aquestes coses, en general, inclús com a espècie que van xerraven d'aquest tema, si n'aprenem de zero, si som capaços de sortir de les cendres i entendre que una cosa que s'ha donat malament i t'ha matat, per dir-ho de qualque manera, després això t'ha donat una nova vida diferent. Jo crec que tornem a cometre els mateixos errors.
Sí. En tots els nivells, no?
Sí.
Sí.
Políticament, culturalment...
Sí, bueno, hi ha gent que té tres divorcis, dic, a lo mejor no te lo tienes que plantear, ¿sabes? Estás resurgiendo tus cenizas demasiadas veces. Una vale, dos, però, i tres vegades. M'he divorciat tres vegades, i joder, tio...
Però cap de les vegades va ser culpa d'aquesta persona.
No, clar, sí, però de lo que sí, bueno...
Sempre de l'altre.
No? Errar és humano i echarle la culpa a otro más humano todavía.
Exacte.
Sí.
No sé si és cert el que has dit, de que en xino la paraula crisi té dos ideogrames. El primer és perill i el segon és oportunitat. Les oportunitats que estan amagades amb el perill. no? Mm-hmm. Que per això es necessita humor. És a dir, per tornar a començar, t'has d'armar de valor i dir, vinga, va, som-hi, no? I darrere quan tu estàs aconseguint algú, és perquè tens il·lusió, perquè poses més d'allò i confies i tires i ets capaç d'aprendre. I si no, estàs condenat a repetir.
Bueno, però que no te'n quedi un altre, també.
Sí. Bueno, el millor, i encara sigui tornar a la paraula broma del principi, però que un que és bromista, de qualque manera, és un tema d'autoinduir-te un estat d'ànim determinat per afrontar una sortida d'una crisi, no? Sí. Aquesta gent que és positiva, bueno, pues, s'ha donat un atrabucat o el que sigui, bueno, pues, des del punt de vista de, no diré tant de sa broma de l'humor, però sí des del punt de vista optimista, pues, t'ajudarà a tirar endavant d'una altra manera, no? I el millor d'aprendre també una mica d'aquestes persones.
Sí. Sí, no sé si és optimisme o positivisme, perquè... El tema no es si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si lo estás llenando o lo estás vaciando. És a dir, aquesta actitud que fa de que continuïs tirant endavant, no? I l'optimisme i el pessimisme, no sé, l'he tingut una volta, això.
El optimista és un pessimista mal informado, era l'eslògan, no? No ho sé, fins a quin punt, evidentment, no és el mateix optimisme que és positivisme. Els temes que cap de les dues coses no estiguin alimentades per entes ficticios, no? Que sigui algo que de veritat sigui de veres, no? Soy optimista i soy positivista perquè me va tocar la loteria este any, i bueno, pues la probabilitat és que no, no? Sí. Que si te toca seràs feliç, però si vas a la teva vida i si ets optimista perquè te tocarà no sé quant de milions d'euros, però estàs seguríssim que van a tocar, pues probablemente viva cerrado, ¿no?
I d'aquí mos teniu. Hauríem d'acabar fent, no sé, un extra, no? Miquel Àngel Pallera, Julià Puig, Rafa Goberna, que és quarta paraula, i mos deia en Julià. Complicada aquesta, és complicada, però també l'hem de prendre com un prefix.
Persones extraordinàries.
Extraordinàries, extraterrestres, extracorporis, no sé, jo vos vaig donar ni idees, i després ja... A veure, Miquel Àngel, si t'he dit extra, que te venes cap.
La radionovel·la, jo mateix he fet d'extra. jo he estat dolent a la temporada 1.
I en Julià Puig també ha fet d'extra.
I també he fet d'extra, anaré amb Bernat d'Esport. Sí. Vull dir que també extra, ho tinc relacionat amb aquests personatges de, no sé si de relleno, no? Però bueno, que no són els principals a una pel·lícula, una novel·la, una radionovel·la, i que també donen una mica de sentit a la trama, no? De fet, donen, o sigui, evita que tots siguin monòlegs, no? I donen un cert sentit, a vegades te donen el contrapunt a un determinat personatge i que són supernecessaris. Ara, són extraordinaris o no? Això ja no ho sé.
Rafa?
Sí, m'has fet pensar lo de extraordinari o extraterrestre. És un afegit, no? És algo... La vida té la seva normalitat, diguem-ne, no? I passa algo que no està previst o que no ho tenies en compte i apareix com un valor, no? Això és un extra. Això és algo que no esperaves i de cop i volta el tens davant, no? I ara el que em pregunto és si som conscients dels extras que la vida ens dona. O els normalitzem i no són extras, ja són, és normal, no? I jo, o sigui, penso que és molt interessant tenir consciència d'algo que és especial, no? Diuen que nada como el éxito para tener éxito. Llavors, vull dir, has de tenir consciència de que això ha funcionat i ho has de celebrar per posar-ho en valor, imagino. Extraordinari, no és ordinari, no? Ara, lo d'extraterrestre... Que es exterior.
Bueno, fuera de, ¿no?
Fuera de.
Corazón extracorpóreo, eso que fan... Sí, extra vol dir, entenc, fuera del cuerpo, fuera de la tierra, fuera de lo que sigui. ¿No?
Extra ràdio, les cases de extra ràdio que estan fora de circuit, és allò que està més enllà.
I és allò que és extraordinari.
Clar, li ha agradat a en Rafa sí, aquesta paraula.
Sí, és allò que dius, sí.
Però hi ha coses que... Excepció dolenta, també, vull dir... Perquè en realitat està fora de l'ordinari, però donant com... No, s'entén que extraordinari és com algo molt bo, algo fantàstic, algo... Sí. Però no hauria de ser únicament una excepció positiva, sinó podria ser extraordinari de no ser ordinari i ser dolent.
Però ja, seria un altre prefijo, no? Un altre. No,
sí, tradicionalment no estàs... paga extra.
Sí, són dues coses.
Se relaciona amb positiu.
Clar, són dues coses. És fora, que dèiem extraterrestre, extracorpòria, extraràdio, i és més que extraordinari, extra dolç, més que. Per tant, sempre li trobaràs una... Bueno, pot ser més en negatiu, molta cosa negativa, però crec que és més en positiu.
Sí, correcte.
Sí,
sí. I, per suposat, els figurants i els extras cinematogràfics. I les pagues extras, que crec que aquí no crec que no ens
aquí estamos rodeados de autònomos, està la cosa complicada.
Però participar en aquest programa és un extra que la vida ens dona. Gràcies, Araceli.
Vosaltres també sou persones extraordinàries.
I acabam aquí. Sintonia, ràpid. Que ha estat una cloenda fantàstica. Sí, jo, lo que sí m'agradaria afegir, a lo millor, sí. que la frase de la vida és extraordinària i trobes, i avui en dia en les xarxes socials trobes cada dia gent que fa coses extraordinàries, no? I molt sorprenents, no? Però la vida és extraordinària, i jo m'ho crec, i crec que hauríem d'agafar la vida, tots en general, com algo extra positiu. No? Saps el que ha hagut de passar a l'univers perquè aquí hi hagi vida? No? Oh. Què combinacions més estrambòtiques i més estranyes? ¿Cuál és la probabilitat de que estem flotant en el univers i que estem aquí hablando hoy? Pues tan petita, zero, pràcticament, que hem d'entendre que això és extraordinari. I poder compartir espais com els d'avui, pues és extraordinari, i ho hem de reconèixer d'aquesta manera, crec. I això, si ho entenguessin d'aquesta manera, probablement viurien la vida d'una manera també més positiva, optimista. Sí. Una de les dues.
Sí. Per cert, i ara arribarà un nou capítol de la radionovel·la, capítol 8, i tenim dos extras, que són dos conversadors polisèmics, que són en Pere Suau i en Omar Fèlix, que fan de policies locals, sí, d'Eivissa.
Sí, sí, sí. Policies locals, a més, en acto de persecució, o sigui que no vos heu de perdre.
I doncs, nosaltres acabem aquí. No sé si voleu afegir alguna cosa extra, Julià.
Moltes gràcies.
Miquel Àngel.
Gràcies.
Rafa Goberna.
Jo, a partir del que Miquel Àngel ha dit últimament, reverenciar la vida cada dia. Això sí que és un extra, estar vius.
Idò, gràcies a vosaltres tres. I ara no baixeu micròfon, no baixeu el volum de la ràdio, que arriba un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
IV3 Ràdio és música. Sou els que no mireu mai el rellotge. Sou els que no teniu descans i ens inspireu amb la vostra força. Sou més de 100.000 motius per sentir-nos orgullosos. I és hora de posar-vos les coses un poc més fàcils. Informeu-vos de les iniciatives d'ajut a autònoms.caip.es. La força dels autònoms ens impulsa a tots. Govern de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga.
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IV3 Ràdio.
Podem gravar, idò.
Dale a play.
Raül Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimas.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'uram.
Aquí, a IV3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimas i Raül Valls.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la. Escolta aquest i altres capítols a ib3.org.
Capítol 8. Les ombres. El patró de la llanxa no ens va dir ni bon vespre. Era un home de poques paraules, amb la cara colrada pel sol i una mirada desconfiada. Varen sortir del port de Solla a les 2 de la matinada, amagats a la cabina, mentre la costa de Mallorca anava desapareixent dins la foscor. Deixàvem enrere l'illa, els sicaris i en Sebastià Font, confiant a cegues en la via clandestina que ens havia obert.
I continues donant voltes? Això de l'arxiu de vidre.
No puc pensar en cap altra cosa, Ramon. Milers de peces de l'antiguitat. La història de la ciència congelada a l'interior d'una cova a Mallorca. El vitrum flexile. La lenda Babilònia. I nosaltres som a una sola peça de descobrir on és tot això.
T'he de confessar una cosa, Núria. Aquest Sebastià Font és un home massa eficient.
A què et refereixes ara?
T'ajuda a desxifrar un codi centenari en 5 minuts, tanca una església a Menorca només amb una telefonada. I ara ens aconsegueix un vaixell fantasma de matinada i un cotxe esperant-nos a Eivissa. Té massa recursos operatius per ser només un col·leccionista que viu tancat entre llibres. Aquesta mena de logística val molts de diners i requereix favors, molts de favors.
T'equivoques, Ramon. És el col·leccionista privat més gran dels Balears. Mou milions. És normal que tingui contactes a tot arreu. Si no fos per ell, l'homo del Cipo i el seu equip ens haurien acorralat a Palma fa hores. Ens ha salvat la vida. Ens ha donat recer.
Ho sé. La formació professional meva, suposo. Em costa confiar en els salvadors caigut del cel. A la meva antiga feina ningú feia favors d'aquesta magnitud sense esperar cobrar-s'ho amb interessos.
En Font ho fa per l'arxiduc. Jo me'l crec. Intenta descansar un poc. Aviat arribarem a Eivissa i ens faran falta totes les forces. Vàrem desembarcar a la cala de Portinats quan encara no hi havia sortit el sol. Tal com el Font ens havia promès, el patró va fer un gest amb el cap cap a un pinar a vora l'arena. Hi havia un vell cotxe tot terreny. Les claus eren davall l'estora del pilot. Teníem transport, sabíem on anar i duíem hores d'avantatge sobre qualsevol que ens perseguís. Dalt Vila és un laberint de pedra impressionant. Envoltada de muralles renaixentistes que s'alcen sobre el port d'Eivissa, els seus carrers costeruts pareixen dissenyats per desorientar. Varen pujar a peu, amagant-nos en les ombres dels fanals de llum groguenca, esquivant algun grup de turistes despistats que tornaven de festa, fins a arribar a la plaça de l'Ajuntament.
L'església de Santo Domingo és aquesta, la que està aferrada al convent, davant l'Ajuntament. Però tenim un problema logístic greu.
Què passa?
Som just al centre històric, al costat d'edificis oficials. No és com Santanyí, home. Aquí hi ha càmeres i vigilància constant. Baixat.
Ens vàrem arrambar a la paret de marès, darrere un gran test de bugambílies. Un cotxe de la policia local va passar a menys de 3 metres de nosaltres, fent la seva ronda habitual. M'havia passat els darrers dies fugint de sicaris armats, però per alguna raó, la idea de ser detinguts per la policia, forçant una església, em feia suar fred. Si ens agafaven, el mapa de l'arxiduc quedaria confiscat dins una comissaria.
Han girat. Tenim uns 15 minuts abans que tornin a passar. Cobreix-me l'esquena, Núria. Collons! Aquest pany no és antic com els altres. Li hem posat un cilindre de seguretat modern per protegir-lo.
No el pots obrir? Ramon, que els policies tornen anant d'un moment a l'altre.
Dóna'm llum aquí. Maleïda sigui. Som-hi! Cedeix! Vinga! Ja està. A dins, ràpid! Encén la llanterna cap a terra. No enfoquis els vitralls o des de la plaça ens veuran. El cor ha de ser just a dalt d'aquelles escales.
Quan vàrem arribar a la galeria, la llanterna va il·luminar la tercera veu de l'arxiduc. L'orgue de Santo Domingo no era majestuós. Era una estructura de fusta fosca, severa i antiga, sense estridències. Les tecles eren d'os groguenc i gastat per segles de misses.
Ja tinc la palanca manual de la manxa. Posa les mans al teclat, Núria. Prepara la nota del diable i donem per acabat aquest trencaclosques. Començo a bombar aire. Me cago en...
Què passa?
El cuir de la manxa està foradat. L'instrument és massa vell i la fusta s'ha ressecat amb els anys. Cada vegada que omplo el pulmó, l'aire s'escapa per una esquerda d'un pam i mig abans d'arribar als tubs principals. No tinc pressió al sistema. No sonarà.
Ramon, necessitam aquest aire. Si no tocam en la força i el volum exactes per crear la ressonància, el compartiment no s'obrirà. Ho pots arreglar?
No duc eines per instruments musicals del segle XVIII, Núria. D'acord, d'acord. Tinc un rotllo de cinta americana extrafort a la motxilla. Acosta i il·lumina'm just l'esquerda, però tapa el focus amb la mà perquè no es vegi des de fora. Haurem de tancar el forat fent força mecànica. Jo enganxaré la cinta, però no aguantarà gaire la pressió de l'aire un cop comenci a bombar fort. Quan et digui ara, hauràs de tocar immediatament, abans que aquest invent rebenti i ens quedem sense pressió. A punt?
A punt. Mans a les tecles.
Un, dos, tres... Tinc resistència. Toca, ara!
Ha funcionat?
Ha funcionat. Ho tenim. Però amb aquest escàndol hem despertat a mitja ciutat. Anem alerta.
En Ramon va treure el tercer estoig de bronze de l'interior de la caixa acústica. En obrir-lo, allà estava la darrera peça del mapa. La tercera lent de Fresnel. Vàrem treure el petit paperet del seu interior per revelar la darrera paraula clau de l'arxiduc.
Radius. El raig.
Ignis, speculum, radius. Foc, mirall i raig. Tenim la col·lecció completa, Ramon. El trencaclosques de les tres illes està resolt.
Cati, el soroll venia d'aquí de dins, de l'església de Santo Domingo.
La patrulla. Han sentit l'orga.
Tanca la motxilla. Apaga les llanternes. Ni un sol renou, Núria.
Miquel, il·lumina cap a l'altar. Jo vaig cap a la sagristia. T'ho juro que ha sonat un orga. No m'he tornat loca.
Serà qualque beneí que ha votat per fer la broma. Ves alerta, que està ben fosc.
Els policies estan revisant la nau central. No podem quedar-nos aquí dalt. Si encenen els llums principals de l'església, ens veuran. Baixarem per l'escala lateral, a les fosques. Segueix els meus peus.
La fusta de l'escala cruixia a cada mil·límetre que baixàvem. Jo no gosava ni respirar. Quan vàrem arribar a la planta baixa, vèiem els raigs de llum blanca i potent de les llanternes dels policies tallant la foscor de l'església de banda a banda. Un d'ells es dirigia cap a l'altar major, l'altre cap a nosaltres.
Darrere el confessionari. Ara.
Sortiu d'aquí! Sabem que algú a dins, la brometa pot sortir a cara.
El raig de llum de la seva llanterna va passar un pam de la meva cara, il·luminant les estries de la fusta del confessionari on ens amagàvem. En Ramon em va estrenyar la mà amb força. En aquell moment, l'altra policia va cridar des de l'altra banda de la nau.
Miquel! La porta de la sagristia de la cantonada està forçada! Crec que han fugit per aquí!
Vaig cap allà.
Cap a la porta principal, Núria. L'han deixat oberta. Corre!
Ens hem sortit, Ramon. No ens han vist.
Segueix fins al final del portal de ses taules. El cotxe és a baix.
Oh, Dios mío. Ho hem aconseguit, Ramon. Ja està. Tenc les tres peces. Foc, mirall i raig.
Ho has fet increïble. Ni el maleït orga trencat ha pogut amb tu. Ens hem escapat dels sicaris, hem burlat la policia local de Vila i tenim el trencaclosques sencer de l'arxiduc. Has donat la volta al món, Núria.
I ara què, idò? L'arxiduc parlava de cercar el far correcte on unir les lents per formar la xarxa. Però necessitaré tot l'arxiu d'en Sebastià Font per estudiar el terreny. No podem analitzar això a correcuita dins del cotxe.
Ho sé, hem guanyat aquesta batalla. Cridarem en Sebastià Font i tornarem a Mallorca amb el seu mateix vaixell clandestí. Ens amagarem a la seva possessió, segurs darrere els seus murs, fins que descobrim quin far és l'elegit. El refugi ens espera.
Acabeu d'escoltar Entre avui i demà La xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Na Núria i en Ramon han superat tots els obstacles, han resolt l'enigma de les tres bous de fusta i finalment tenen a les seves mans les tres lents de l'arxiduc. Però ja està tot resolt i ells estan segurs? De vegades, quan fuges de la foscor, camines directament cap als braços equivocats. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pascuet, en Ramon Vilaseca. En aquest capítol han participat na Mar Fèlix i en Pere Suau com a policies locals.